Estàs escoltant Penedès en xarxa.
No hi ha més que falti a la seva cita la dietista nutricionista Anna Trilles, que ens acompanya amb aquesta alimentació conscient, ensenyant-nos a alimentar-nos bé tot l'any i a cuidar-nos, a adquirir aquests hàbits saludables. Anna, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
D'aquí 4 dies estrenem primavera i saps què passa? Que ens veurem les orelles. I començarà maig de primar, aquests quilets que he guanyat a l'hivern s'han de baixar ja. Bé, l'operació biquini de cada any, eterna,
no?
Sí.
Que ve per aquesta època.
Això mateix. I suposo que estàs molt en contra d'aquesta operació biquini, entesa d'aquesta manera, no?
Sí, clar, amb el que enllacem, no? El nom de la nostra secció és alimentació conscient, no? I nosaltres, a part, des dels CAPs, que estem duent a terme teràpia grupal, no?, canvi d'hàbits alimentaris, com baixar pes de forma saludable, doncs la nostra essència, no?, és que no hem d'estar constantment buscant una època o un moment, no?, o després dels Nadals, o ara que ve la primavera, ara que vindrà l'estiu, per pensar que és el millor moment per baixar pes. Primer, si hem de baixar pes...
Clar, aquesta és la primera, no?, el quid de la qüestió. Cal realment... Aquesta sí la primera pregunta.
Clar, quin és el motiu de baixar pes? Baixar pes, el motiu principal és per salut, no? Perquè això ens beneficiarà, perquè una sèrie de paràmetres ens aniran bé, ja sigui pel colesterol, ens aniran bé pel nostre cor, pels nostres òrgans, no?, per les nostres articulacions. Aquest és el motiu.
Aquest, vale?, és el motiu que tu dius, però saps que l'estètica pesa molt.
Clar,
encara.
Per això, perquè hem de canviar aquest pensament, no?, i deixar-nos estar de la part estètica i començar a pensar que la baixada de pes ha de ser per un tema saludable. Perquè és saludable físicament i és saludable psíquicament. Aquesta és la relació, no? Nosaltres treballem molt des dels grups la part emocional juntament amb la part de nutrició, no? Donem fonaments de l'alimentació perquè la gent pugui arribar a fer aquest canvi, no? I el per què hem de fer aquest canvi, però sempre amb aquest suport emocional, perquè és que és necessari, perquè el suport emocional va lligat a el que tu dius, aquest espai físic, no?, que la gent busca. Llavors, hem d'intentar fer un canvi. La societat, hem de pensar en que els canvis d'hàbits s'han de fer de forma saludable. I en el moment que s'han de fer no és per una data ni per una temporada. Llavors, primer és això. Llavors, ara ens hem de ficar. Els oients han de dir, molt bé, jo ara vull baixar pes, vale? Molt bé, no perquè ve la primavera, no? Volem fer un canvi. Com l'hem de fer? Doncs ara anem a explicar-lo. Vale? Que els oients on estiguin puguin visualitzar les paraules de com dur a terme això. I primer el que direm és, fiqueu-vos, ara mateix visualitzeu un plat. I aquest plat, la meitat del plat, l'hem de veure farcit de verdures.
Mètode plat.
Bueno, nosaltres expliquem molt el mètode del plat com explicar el grup d'aliments. Defugim també bastant de les piràmides d'aliments, no?, en quant de major a menor, i posar menor ocasional uns aliments que no hi haurien ni de ser. Vale?
Sí que costa, de canviar
aquesta
piràmide. Suposo que la indústria
costa.
Pressiona,
clar,
no?
Clar, a més, és la imatge que està a tots els aliments, no?, empaquetats. Ara ja està molt de moda ficar imatges d'aquestes. Llavors,
Visualitzem aquest plat.
Visualitzem aquest plat, en aquesta meitat hi ha hortalisses i verdures. Vale? Ja estem donant-li una importància a aquest grup d'aliments que ha d'estar majoritàriament en la nostra alimentació del nostre dia a dia. Ara estem parlant una miqueta més de l'àpat principal del dinar i del sopar. Vale? A l'altra meitat del plat el partirem. Un quart, vale?, hi haurà la imatge de carns, peixos, ous i llegums, que és la proteïna. No? La part proteica i d'estructura. A l'altra part que dèiem de verdures i hortalisses, com en el seu moment sempre hem parlat, ens aporten fibra, vitamines i minerals. I l'altre quart que trobem són la part energètica, els glúcids que diem, o hidrats de carboni, podríem ficar la imatge d'una patata, d'uns macarrons, d'un arròs, que normalment aquest grup d'aliments, molta gent quan comença a fer aquestes dietes...
Els elimina.
Els elimina.
Cauen. Tots,
de cop i volta passem de consumir, no? Una persona passa de consumir molts hidrats de carboni i d'aquests hidrats de carboni normalment són sucres ràpids amb uns mals hàbits, a treure-se'ls de cop. Imagineu el cos també,
quin
impacte
no?
té, no? Que potser les primeres setmanes s'alimentaran sense aquest grup d'aliments, diran, hosti, com estem baixant, però després pot tindre, a l'introduir aquests aliments, pot tindre un efecte de rebot, però ja no l'efecte rebot, l'efecte de la gana, perquè el cos necessita de tots els grups d'aliments amb la seva mesura. I llavors, la mesura que jo us he dit ara mateix a l'imatge del plat ja ens està dient, la fibra hi ha de ser, la proteïna hi ha de ser i la combinació amb l'hidrat de carboni.
Clar, és que visualitzant aquest plat, Anna, ja veiem una cosa que fem malament. És que quan menges hidrats, per exemple, pasta, que se'n menja a totes les cases cada setmana, poses un plat sencer.
Exacte.
No estàs posant aquest quart que tu deies.
Exacte.
Aquí hi ha el gran error,
aquí
no?
Aquí hi ha el gran error. Què vol dir? I el que us estic dient amb aquestes quantitats, no és que haguem de fer un plat únic, però és el que tu dius. Si hi hagués un plat, en aquest cas, per dinar, de pasta...
Els macarrons que deies.
Sí, sí, fem uns macarrons en els quals hi ficarem aquí una miqueta de trossets de, o de tonyina, de peix, vale? Amb verdures, per canviar la típica bolognesa que sempre...
Que
quan
no
pensem...
són els que s'acostumen a fer més, eh? Però va, t'ho compro.
Vinga, va, perquè de vegades hem de canviar,
sí,
no?
Sí, tant i tant.
Pues, si això ho fem de segon plat, pues de primer hi ficarem una bona amanida. O, precisament, no anem a ficar peix a aquests macarrons i aquests macarrons els saltejarem en quatre verdures. I l'amanida de primer li ficarem un ou dur. Ja tenim la proteïna. Llavors, la combinació és aquesta. Hem d'intentar primer fer una bona combinació amb els aliments, perquè ara em podries dir, ja, però llavors si tu barreges la proteïna amb l'hidrat de carboni... No, no confonguem que els nostres oients... és important que aquests canvis de combinacions amb els aliments els faci un professional per algun motiu de patologia. Hi ha determinades patologies o intestinals que recomanem doncs, d'algun grup d'aliments no abusar-ne o que sigui sense gluten, però per algun motiu, no per baixar pes.
No perquè sí, perquè diuen que va bé o perquè
Exacte.
Baixaré quilos.
Llavors, si hem de fer algun tipus de combinacions, perquè a nivell gàstric, a nivell d'alguna patologia... es recomana, és molt important que ho faci un professional. Vale? Llavors, per baixar pes, no farem res d'això. Seguirem aquesta visualització del plat en quant a combinació. Vale? Ja estem fent un gran què combinant-ho d'aquesta manera.
Clar, és que dius, no farem res, només visualitzarem i portarem a la pràctica
sí,
aquest
sí.
plat, però és que és tota una revolució.
Bueno, és que
perquè
és...
en quantes cases la meitat de l'àpat... és hortalisses i verdures.
Ja estàs fent un canvi.
Crues o cuites,
Exacte.
És igual.
Llavors, ja hem fet un exemple de dinar. L'amanida, amb un ou dur i un plat de pasta amb saltejat de verdures de temporada. I un exemple a l'hora de sopar, podríem ficar, per què no, una bona coliflor que ara és temporada que la trobarem al mercat, amb una patateta bullida, perquè he dit coliflor amb patata, no patata amb coliflor, perquè si seguim aquesta visualització del plat, la verdura és el que augmentarà.
Mig plat hauria de ser coliflor.
Correcte.
Ficarem. I la patata, un quart.
Exacte.
Acompanyant.
Estem baixant l'energia. I estem baixant calories.
I no deixem de banda els hidrats, que també són necessaris.
Exacte. I aquí, per exemple, hi podem ficar un tros de salmó a la planxa. Molt bé. Sí que és veritat que si... tot això ho acompanyarem d'exercici. No? Per això és molt important no fer dèficit de cap aliment. El que passa que a la nit potser és el moment on aquest grup dels glúcids, vale? Per això és aquest quart que us dic, no abusar-ne, però anem a explicar el per què. Perquè si ens n'anem a dormir no necessitem tanta energia. No? Llavors ha de ser encara més, vull dir, disminuir aquest grup, però hi ha de ser, perquè si no, què ens passarà molts cops? I molts oients possiblement sabran de què els hi dic, que al cap d'una hora que estarem al sofà, ens aixecarem a la cuina i començarem a picar.
Tindrem gana.
Per què tindrem gana? Perquè ens falta energia. Llavors, suplim-la amb aquest grup, no la traiem de cop. Si alguns dies la cosa la portem bé i diem, pues avui decideixo treure-m'ho, perfecte, no passa res, però com a dia no. Igual que molta gent no es fica, no, jo no em fico hidrats de carboni, no? A l'hora de sopar, vale, però em menjo mitja barra de pa.
És el mateix, no?
Clar. Molta gent no associa que el trosset de pa o de torrades que acompanyo l'amanida amb la planxa, res, que són dues torrades.
És que m'agrada el pa, no me'n puc estar, no?
Vale. Llavors, per exemple, la gent que és bastant pararra, que li agrada, li diria, substitueix-te alguns dies per un trosset de pa i no et fiquis la part aquesta d'aquest quart i segueixes degustant. Perquè és molt important, quan fem canvis d'hàbits alimentaris, no prohibir-nos, no autoexigir-nos treure'ns aliments, no? Perquè el cos ens ho demanarà. Llavors, pausadament ho anem baixant. Vale? Per exemple, hi ha molta gent que està acostumada a menjar diàriament molts productes dolços o per esmorzar o per berenar. Llavors, jo el que els hi recomano, no us ho traieu radicalment. Anem baixant o anem canviant, per exemple, el tipus d'aliment dolç, no? O intentar-ho fer a casa, canviar-li el tipus de sucre. Per exemple, avui parlarem d'un postre làctic que acostuma a tindre un excés de sucre com a marca comercial que el podem trobar, doncs jo avui us el recomanaré fer-lo a casa. Llavors, sempre el fet de fer-ho a casa, que ja ho sé que hem de treure temps, però forma part d'aquesta consciència dels aliments, doncs tu pots controlar el tema del sucre.
I, evidentment, quan hem aconseguit baixar pes, si és que tocava i ho volíem fer, seguim amb aquests hàbits que hem aconseguit incorporar, no? Clar. No ens n'oblidem fins a la propera operació biquini.
Clar, és que inicies una cosa que seguiràs sempre, no acabaràs, perquè sempre tindràs aquests hàbits que els hauràs inculcat. Llavors tindràs temps per anar fent canvis, per això els canvis no es fan per un dia, aniran fent mica en mica. Ara bé, hi haurà dies de tot, vindran caps de setmana, però tornaran els dilluns i tornarem a seguir els nostres hàbits. Potser el cap de setmana algun dia no haurem arribat a la ració de verdura o de fruita, però no passa res, ens haurem passat perquè haurem tingut algun tipus d'excés d'alguna festivitat. Però dilluns hi tornarem. Per què? Perquè no farem un canvi ni tancarem una porta a la nostra alimentació. La nostra alimentació seguirà amb aquests hàbits en el nostre dia a dia. I aquesta és la clau, però la gent ho ha de mantenir. No ha de fer que avui acabo, llavors ja començaré setmanes i setmanes deixant-me.
Si val tot.
Clar. Llavors és la roda. Ens sentim malament, tampoc no estem bé amb nosaltres mateixos.
Psicològicament, emocionalment.
Clar, emocionalment no estem bé, perquè sembla com si ens hem ficat una fita tan alta i no hi hem arribat, llavors, buf, tornem a baixar. I al baixar encara és pitjor, perquè encara afecta més la nostra alimentació, perquè ens fem com més mal a través dels aliments. Llavors és important que no ens fem mal.
Clar, els aliments tampoc estan allà per castigar-nos, no?
No.
Per fer-nos passar una mala estona.
Però tot és l'ús que tu els hi facis.
De trobar aquell equilibri.
Exacte. És el que dèiem en el seu moment, no? Els aliments no són bons ni són dolents. I em fa molta gràcia perquè sempre les xerrades que fem als diferents llocs, no? Centres comunitaris, surt aquesta paraula, no? És dolent que mengi, no? Això és molt bo, no? Si menjo molt, bueno, depenent. Si ens alimentem, la poma és molt bona, però si ens alimentem a base d'un quilo de poma, serà dolenta, no?
Ara em recordes la dieta de la carxofa?
La dieta de la carxofa.
Que va estar molt de moda per baixar pes, no?
Sí, exacte. Bueno, és ficar, donar-li un aliment, llavors la gent s'hi enganxa, no? No és... La carxofa té propietats, igual que té la coliflor, igual que té les maduixes, que ara en parlarem, no? Però no això, la carxofa et fa baixar el pes, no?
Anna, no has parlat massa de les postres i com que les postres sovint hi ha fruita, llancem aquest dubte del milió. És el mateix menjar aquella peça de fruita sencera, aquella poma, aquelles maduixes, aquell plàtan de postres, per exemple, o al matí, que fer-te un suc o un liquat amb la mateixa peça de fruita?
Vale, anem a veure dues coses. Primer, com a pregunta que tu m'has fet, el mateix no és. O sigui, el contingut de fibra que hi ha en una peça sencera no és el mateix que amb suc o amb liquat. Vale? Llavors, recomanem sempre menjar peça sencera per la fibra i pels sucres lliures que hi ha en un suc i en un liquat.
Encara que el facis tu, eh?
Encara que sigui, exacte. I amb la fibra, llavors hi ha molta més sucre lliure. No abusem. Està clar que davant dels sucs comercials direm no, vale? Una cosa és puntual, perquè en aquell moment, però com a hàbit del nostre dia a dia, no hem d'utilitzar aquest tipus de begudes. Vale? Si ens fem un suc de taronja, perquè pel que sigui, no? Perquè les taronges estan molt tovetes i tal, doncs fem un suc, no passa res. Però com al nostre dia a dia, tampoc farem sucs ni liquats, allò d'una manera contínua.
Hi ha molts fans del suc de taronja a l'hivern perquè eviten encostipats per la vitamina C.
Clar, però si et menges la taronja sencera acabaràs absorbint aquesta vitamina C al doble que si et fas un suc. Per això ho dic, com una cosa habitual no. Si ens ve de gust fer aquell dia les maduixes amb suc de taronja, perfecte. Perfecte. però com a dia a dia, les dues racions o tres de fruit al dia han de ser senceres, que esporàdicament i anem introduint algun suc, un suc casolà, vale, però el nostre dia a dia ha de ser sencera o a trossos i menjada, o, com a molt, que agafes dos o tres peces de fruita, la tritures i te la menges en forma de puré al moment. Llavors aquí hi ha la fruita. Però, si no, intentem sempre, com el nostre dia a dia, no. I enllaçant una miqueta amb el que em deies dels postres, jo sempre, quan estic parlant amb els pacients i fem una miqueta l'anamnesis, no, del que mengen, surt, no, aquesta pregunta de però menjo postres o no menjo postres? Això m'influirà en la pèrdua de pes? Anem a veure. Si vostè està acostumat a menjar una peça de fruita perquè, a més, et sents més ple, no hi ha cap mena de problema. Endavant. Comptem, sobretot, que no ens passem, perquè hi ha molta gent que amb la fruita, al ser dolceta, es passa de racions, diem controlem, no? Però si no, cap problema. Ara bé, en el moment que no estàs acostumat, no cal que te l'introdueixis, no? I si a nivell gàstric molta gent diu és que jo em menjo algú de postres i em fa com una calagró, em puja, una de dos, o te la passes a mig matí o a mitja tarda, o no te la mengis de postres perquè et fermenta a nivell de digestió, no hi ha cap mena de problema i te la treus, però afectació amb el pes, no.
I en tot cas, aquesta peça de fruita formaria part d'aquell mig plat d'hortalissa i verdura?
No.
No suma?
És el plat i a part i tu menjaràs o un iogurt o una peça de fruita de postres, a banda. Sí. Són dos racions que diríem de fruita i de verdura i hortalisses al dia, més dos o tres de fruita. A partir d'aquí, amb aquesta mà sencera, anem jugant al llarg del dia.
Anna, si anem a mercat, què hi trobem? Què recomanes?
Bueno, seguim un altre cop amb el que trobem ara als mercats, amb aquestes verdures de fulla verda que les hem d'aprofitar i exprimir al màxim.
Sí,
vale?
Perquè s'acabaran, eh?
S'acabaran.
Si fa calor, s'acabaran d'aquí 4 dies.
Exacte. Anem introduint una al nostre dia a dia, que ens queda poquet, no? Com a novetats, no n'hi ha. Vull dir, seguim com a novetat com el mes passat amb les maduixes, no? Però si no, tot l'altre, tenim aquesta verdura d'hivern que encara anem arrastrant, fins que vingui aquesta calor i ja vagi desapareixent.
Doncs com que el hit són les maduixes, que ara estan més bones que fa un mes,
exacte,
què ens proposes fer amb aquestes maduixes?
Bueno, aquestes maduixes us proposo, primer, que sapiguem que la maduixa és una fruita, ens hem de quedar amb això, que és molt rica en vitamina C. Vale? Llavors és molt important, la vitamina C ens ajuda a més a absorbir més el ferro, els moments que aquells àpats que mengem, doncs unes llenties de postres, unes bones maduixes, o de primer una bona amanida amb maduixes per dins, no? Perquè puguem absorbir millor aquest ferro. I us proposo el que us comentava, no? Doncs fer una mica un postre casolà, que és un postre que és acceptat, doncs, des de petits a grans, no? I és ràpid de fer, és simplement agafar aquestes maduixes, no? Agafar, doncs, mig quilet de maduixes, triturar-les amb formatge fresc, amb aquests gotets de formatge fresc. Podem ficar-hi, jo en aquest cas, si ho fem més de postres, hi pots ficar una mica de mascarpone, no? I barrejar-se el formatge fresc amb mascarpone.
Porta nata, no?
Porta nata, però sí que és veritat que o hi poses mascarpone o hi fiques més quantitat de nata i el mascarpone et dona una cremositat. Podríem fer-ho sense mascarpone i fins i tot sense nata, ficant una miqueta més d'agar-agar, que és el que us dic, no? Ficar agar-agar, en aquest cas jo us fico 2 gramets, però si dieu, doncs jo vull ficar més el formatge fresc, augmento l'agar-agar i no hi fico tanta nata. Ho podríem fer i és un postre, segueix sent un postre saludable, però menys calòric. Llavors, amb les persones, per exemple, més inapetents, que els hi falta pujar pes, no? Amb alguna patologia que dius necessiten agafar energia, doncs seria molt recomanable ficar nata i mascarpone. Vale? Per infants no hi ha cap mena de problema, no n'hem d'abusar, però si fem un postre cada X temps i el fem saludable, la nata no és dolenta. Aquí ho podrem endolcir des de sucre normal i corrent i li afegeixes i li controles. Penseu que les maduixes són molt dolces, aquí podem controlar moltíssim. Li pots ficar dàtil, sucre de panela, no? Intentem sempre buscar endolcir-ho d'una forma més natural, doncs posar un sucre de panela, uns dàtils triturats, per què no? I si no, una miqueta de sucre blanc, cap mena de problema, no ens hem de tornar obsessius. Aquí ja controlem molt, fins i tot ho hem provat de fer sense ficar sucre i ficar un plàtan molt madur. Llavors no li fica sucre d'addicció i queda boníssim.
I endolceix molt,
no? I endolceix. Utilitzem l'agar-agar, que és una gelatina, és molt més saludable com una gelatina de pot, llavors us recomano utilitzar l'agar-agar. I això es barreja tot I a la nevera ho fiques en potets, si vols, de vidre, no? Que...
Individuals.
O si no, ho podeu ficar en un motllo i després es talla a trossos. Llavors, doncs mira, ja teniu un postre diferent de cara a aquest bon temps amb aquestes maduixes que fan una olor.
I sí, sí. A mi m'agraden molt les maduixes, però tinc un problema, que a la que arriben a casa i les treus de la bossa o de l'envàs, en qüestió d'hores ja es comencen a fer molt bé.
Sí.
No aguanten gens.
No aguanten gens. Llavors, jo el que us recomano és, important ficar-ho en una bandeja que quedin no una sobre de l'altra, que no es toquin gaire, que puguin estar ben separadetes, vale? Si pot ser, per exemple, el primer que us diria és un tupper ample de vidre, que després ho puguis tapar, vale? Perquè l'olor estigui a dintre. Bàsicament té molta olor la maduixa, llavors també podria ser absorbida per altres aliments aquesta olor, no? Llavors, tapadetes amb un tupper de vidre ben ample, perfecte. I si no, amb un platet o una safata, i ho tapeu amb film.
Sempre tapades?
Sempre tapades. Les tapem per les olors i perquè són molt poroses, també és important, tot i que les netegem. És important netejar-les i menjar-les. No les netegem i les tinguem rentades dins la nevera o tot un dia, no. Si portem una ampolleta d'aigua, la rentem al moment, és important també.
Menjarem maduixes, que són molt bones, sí. I si ens aguanten més, fantàstic.
Ai, sí.
Anna Trillas, moltes gràcies per aquesta nova secció de l'alimentació conscient. Seguim aprenent a costat teu. D'aquí a un mes tornem amb més propostes. Que
perfecte.
Vagi bé.
Ens veiem. Adéu. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
Doncs, tot homenatjant aquestes maduixes, acabarem amb Strawberry Fields Forever, a càrrec dels Beatles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 2:15 del migdia. Us oferim un darrer repàs a la informació comarcal i us comentem que hi ha un futur incert per als multicinemes MCB de Calafell. La pandèmia i la pujada de costos deixen en situació límit les sales calafellenques. Els multicinemes MCB de Calafell es troben en aquesta situació delicada i la continuïtat de la seva activitat no està garantida. Així ho ha confirmat a Tarragona Digital el propietari dels cinemes, Joan Montserrat, que està al capdavant de les sales des de la seva obertura a finals de l'any 2000. Segons Montserrat, el negoci ha patit una caiguda de la recaptació els últims 3 anys que ha vingut motivada per diversos factors, tot i que l'Ajuntament de Calafell va aprovar una bonificació del 95% de l'IBI per als cinemes, declarant-los d'interès social, el negoci no s'ha recuperat. En els últims mesos, Joan Montserrat admet que ha rebut diferents ofertes per compra del local per part de superfícies comercials de l'alimentació. Ell les ha escoltat. El seu cor no el deixa tancar, diu, però al seu cap hi ha una possibilitat, tot i que és una qüestió que, diu, també que li faria molt de mal. De moment, no perd l'esperança de trobar alguna sortida que permeti mantenir l'activitat de cinema, ni que sigui amb algun model híbrid. I en matèria política, explicar-vos també que el PSC reclama que l'Ajuntament d'Olèrdola aprovi el projecte d'urbanització de Dalmar. El regidor dels socialistes a l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Pardo, ha reclamat al govern municipal que porti al ple de la corporació l'aprovació del projecte d'urbanització de Dalmar. El projecte ja va ser aprovat per l'Assemblea de la Junta de Compensació i ara requereix de l'aprovació del plenari d'Olèrdola. Pardo recorda que en el darrer ple municipal, el passat mes de febrer, ell mateix ja va traslladar en el torn de precs i preguntes la reclamació d'aquesta aprovació que havia fet la pròpia Junta de Compensació, a través d'una instància entrada en el registre de l'Ajuntament. Des del PSC es recorda que els esforços fets pels veïns de Dalmar són importants i es subratlla que l'aprovació del projecte és necessària per fer les obres que permetin dotar a la urbanització de tots els serveis bàsics. El concurs de pintura ràpida Memorial Salvador Alibau arriba a la seva 9a edició en el marc del Biart. L'edició 2023 del Biart de Sant Llorenç d'Hortons arriba amb diferents propostes lúdiques i culturals. Entre aquestes, una nova edició, la 9a, del concurs de pintura ràpida Memorial Salvador Alibau. Aquest certamen és un concurs artístic promogut per l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, vinculat a la programació cultural de Biart i que tindrà lloc el pròxim 22 d'abril. Hi poden participar tots els professionals i afeccionats a la pintura i el concurs està dividit segons les categories d'edat, en adults i infantil. Per participar-hi cal inscriure's prèviament, enviant un correu electrònic a l'adreça st.llorenç@ajhortons.cat. I en vessant cultural també destacar que Boulder, d'Eva Baltasar, és finalista al Premi Booker International. El llibre Boulder, de l'escriptora vilafranquina Eva Baltasar, és la primera obra en català que opta a l'edició internacional del prestigiós Premi Booker. El premi es lliura cada 2 anys a un escriptor o escriptora de qualsevol nacionalitat i és un complement dels Premis Booker que concedeixen a una obra original en anglès escrita per algun autor d'algun país de la Commonwealth. Boulder és finalista juntament amb altres 12 obres. L'obra d'Eva Baltasar es va publicar en català l'any 2020 i ja se n'han venut més de 20.000 exemplars. Està traduïda a l'anglès per Julia Sánchez. Amb Boulder, Eva Baltasar va guanyar el 2021 el Premi d'Òmnium Cultural de novel·la. Boulder és la història d'una dona atreta per la sol·licitud i gelosa de la seva independència que treballa com a cuinera en un vaixell mercant en ruta per la costa de Xile. Tot i així, s'enamora de manera vehement d'una altra dona fins al punt de renunciar a la seva condició de nòmada.
Penedès en xarxa.
I quan passen gairebé 5 minuts de 11:45, catifa vermella per a la secció amb més ritme del programa, la nostra secció musical que avui compartim amb la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que ens du les seves ones de música des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Tal com fem una vegada al mes, rebem aquí els estudis de Ràdio Sant Sadurní a la Janet Portera, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, com estem?
Bon dia, doncs molt bé, espectacular.
Quin goig, eh?
Hombre.
T'has rebrat i està tan bé, tot tan bé.
Aquesta és la filosofia.
I tant. Sempre quan vens, abans de portar-nos moltíssima música, sempre comencem amb la punta de l'Escola de Música, amb informacions, amb activitats. I sí que és veritat que quan s'apropa la primavera, quan comença a fer caloreta, comença l'explosió d'activitats.
Sí, la sang se'ns altera. Sí, sí, ens tornem tots una mica bojos. A l'Escola de Música ara aquest mes ja comença a estar planet, però ja abril, maig, juny, és allò non-stop the music. Sí, la setmana passada vam fer un petit concert pel Dia de la Dona, que va ser molt xulo, a la plaça de l'Ajuntament. I després ara, el dissabte 18, tenim la trobada de guitarres a Vilafranca, això que us he comentat alguna vegada, que fem trobades entre diferents poblacions, generalment sota el paraigües de l'ACEM, a vegades no. I bueno, aquest cop toca guitarres i a Vilafranca. Després, el diumenge 26, fem l'intercanvi de bandes. El curs passat, la banda de l'escola, bueno, les bandes de l'escola van anar cap a Esplugues, cap a l'Escola de Música d'Esplugues, i ara venen ells. Llavors, el diumenge 26 estarem a la Fecina, pues això, primer treballant totes les bandes de les dues escoles, posant en comú la feina, i després a la una farem un petit concert, que en principi, si algú s'apropa cap allà i li ve de gust entrar, no hi ha d'haver-hi massa problema perquè es pugui accedir. Vull dir que esteu convidats. A veure, tot pot passar que hi hagi molta gent ja, eh? Però bueno, jo crec que lloc per algú més sempre n'hi ha. Doncs això, i després del 27 al 31 tenim audicions, que com sempre doncs, tenim diverses franges horàries durant la tarda, normalment 5:30 i 6:30 són dos grups, però a vegades quan hi ha molta canalla o molts alumnes en fem fins i tot tres, no? 5:30, 6:30, 7:30, per exemple. Però bueno, que això sí que també és obert a qui vulgui venir-nos a veure, doncs és convidadíssim a veure les audicions, que l'alumnat es treballa amb molta il·lusió.
I tant, i tant.
I això que deia, doncs, després comença ja a saco l'abril, en el que tindrem moltíssimes coses que us explicarem amb calma, però com que entremig ens ve la Setmana Santa, doncs comentar-vos que la primera setmana tornant de Setmana Santa, és a dir, de l'11 al 14, fem la Setmana Cultural. Llavors l'escola, en comptes de fer classe, fa tallers, fa diferents coses com més monogràfiques d'instruments o també per experimentar. I és un dia, doncs, és una setmana que, bueno, que ens girem tots una mica del revés i fem coses una mica diferents, però que acostuma a ser molt xulo. I al final d'aquesta setmana dijous farem un cercle de percussió, que si hi ha prou places també s'hi pot apuntar la gent que estigui passejant pel carrer. I el divendres farem un espectacle per tota la família superxulo, que es diu La Màquina del So, que fa el Pep Gol, que és un trompetista molt interessant, amb molta trajectòria i que fa espectacles molt, molt xulos. I ho farem al Casal d'Entitats. I el mateix dia al vespre farem una altra xerrada. En vam fer una el mes passat del David Puertas sobre Mozart, i aquest cop torna a venir, però ens farà una xerrada sobre com escoltar la música clàssica.
Déu-n'hi-do, arriba carregadet, eh?
Sí. Bueno, i tenim moltes més coses, però aquestes ja us les donaré amb detall.
Aquestes darreres activitats, sobretot la de dijous i divendres de la Setmana Cultural, en el proper programa, en la propera secció d'Ones de Música, en parlarem més abastament, perquè justament ens coincidirà amb aquell dijous, però, bueno, en parlarem i seguim, si et sembla, seguim amb música. Thank you.
Això era l'ofrena musical de Johann Sebastian Bach. I bueno, he pensat posar-la perquè avui vull vestir el programa amb tot de peces musicals que tinguin que veure amb la música, que siguin odes, que siguin en honor a la música, que parlin de música. I això pues, era una manera de començar. Perquè avui parlarem de qui és la música, no què és la música. Més o menys tots podem saber què és la música, no? Bueno, sí, uns diran pues, un seguit de notes, un altre, una melodia que pot tenir harmonia, que pot tenir ritme, que pot tenir silencis. Hi ha tantes definicions com vulgueu, algunes més filosòfiques, unes altres molt més naïf, molt més simples, però això d'una manera o altra, bueno, jo crec que ho podem saber. Però a vegades, no sé, jo em plantejo sempre preguntes, ja ho saps. I l'altre dia deia, sí, bueno, però qui és la música? Estàvem en el Dia de la Dona, és evident que música és en femení. Però és una persona, és un nen, és un déu, és un què? I així que vaig estar investigant una miqueta. I llavors, etimològicament, és a dir, arrel del mot, no? Música ve de música, del terme llatí, música, que pren el nom de musiquer, que és de les muses, musiquer en grec. Vale? De la música ve de musiquer, que les muses serien les que inspiren, però no només la música, inspiren qualsevol art i qualsevol ciència, més endavant també. Però fixeu-vos que ja des del principi, no? La música ve de una... O sigui, la paraula música ve de tot un grup, no? De tot un grup de coses, no només de la melodia, l'harmonia, sinó de les muses. Bueno, i per il·lustrar una miqueta aquesta grandesa de la música, posaria una altra peça musical que és molt, molt, molt coneguda i molt important dins de la música, que és l'Andy Music de Franz Schubert.
Christ.
bonic, no?
Molt.
Podríem dir, què és la música? La música és això, senyores i senyors. Perquè és bonic, emociona, diu coses. Per cert, abans no ho he dit, la senyora que canta en aquesta interpretació és la Felicity Lott, que és una grande. Escoltant aquest tipus de música, això no estava en el guió, però ens en podem entendre per què en algunes èpoques o en algunes civilitzacions o inclús en algunes cultures actuals o en alguns moments de la nostra història la música estava prohibida o alguns tipus de música estaven prohibides. Però per què? Perquè la capacitat que té de moure emocions, de moure sentiments, de fer-nos transportar i de... Bueno, clar, això, el poder, la religió, tot això... No, tenerlo todo controlado. Bé, estàvem parlant de les muses. Les muses eren unes figures de la mitologia grega i romana. En principi eren filles de Zeus i la ninfa Mnemosine, i eren 9. Eren la Clio, que era la musa de la història, Euterpe de la música, Tàlia de la comèdia, Melpòmene de la tragèdia, Tepsícore de la dansa, Erato de la elegia, Polímnia de la lírica, Urània de l'astronomia i Calíope de la retòrica i de la poesia. I es diu que elles baixaven a la terra i donaven idees als mortals perquè poguessin... als mortals que les invocaven, si no, no. Per inspirar-los quan creaven i això. I la nostra, la de la música, és l'Euterpe, que vol dir la molt plaent. Mm-hmm. Ja anem per bon camí, no? Tot i que no sé si parla de la música, perquè realment no ho sé, i avui he dit que posaria només peces que tinguessin que veure amb la música, però he volgut posar-vos aquest petit fragment de música que se suposa que és música de la Grècia antiga, i dic que se suposa perquè, a veure, són coses de fa molts anys i tot el que sentim són interpretacions, evidentment, del que devia ser. Però posem aquest fragmentet d'una peça que es diu Akusake i a veure què us sembla. Bueno, si viatgeu per al món del YouTube, de Spotify, tots aquests, trobareu moltes més peces en què us poden dir això, que són música de la Grècia antiga o tal. Jo crec que s'ha d'agafar amb pinces, però em feia gràcia posar aquest moment d'ambiente...
Diferent, si més no.
Sí. Bé, doncs això, com dèiem, Euterpe, la molt plaent, era la musa de la música, i tocava especialment la doble flauta. També diuen que va ser ella qui la va inventar, la doble flauta, i sempre es representa amb una corona de flors i això. Tots, jo crec que tots hem vist, no?, algun quadre, alguna estàtua on te veiem a la musa Euterpe. I per treure'ns una miqueta la música grega de sobre... Jo vull posar-vos ara una altra música perquè si les 9 muses formaven part del seguici d'Apolo, que era el déu de la música i de les belles arts, i amb qui cantaven i ballaven en festes i celebracions i muntaven unes festes que devien ser potents. I he pensat, doncs va, vaig a il·lustrar aquesta festa amb un altre tema dedicat a la música, però aquest cop de ABBA. Thank you.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? My dance, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me.
Bueno, qui dubtava si posar aquesta cançó o de posar directament Village People amb el Can't Stop the Music? Perquè festa, fiestera, era aquella. Però bueno, he pensat que el contrast amb la grega potser era massa bèstia. Jo crec que, per acabar, el que diria és que té la, el que deia una mica al principi, no? La música pren el nom d'un personatge que era capaç d'inspirar bellesa, que era capaç d'inspirar emoció, que era capaç d'inspirar bueno, dins de la història, la dansa, el teatre, la literatura, la poesia, no? Mm-hmm. O sigui, la música és algo més, no? Té aquesta grandesa. I parlant de grandesa, la nostra gran frase que surt a gairebé tots els nostres programes, no? La grandesa de la música. Doncs, senyors, que Euterpe us acompanyi. Que us inspiri per escoltar, sentir, emocionar-vos i crear música i cantar, ballar, tocar i tot el que comporti la música. I us deixo amb l'última peça, que és Music, de John Miles, que es va fer cap al 1976. Disfruteu.
Doncs ens acomiadem, Janet, un mes més. És un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa i amb John Miles i Music acomiadem aquest programa d'avui. Fins la propera.
Adéu!
Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future.
music of the past, the music of the past, the music of the
són eternes, que sempre sonen tant i tan bé com aquesta Music de l'any 1976. Així posem el punt i seguit aquest dijous, punt i final el dijous 16 de març, punt i seguit al Penedès en xarxa i tornem demà de 9 a 12. Adéu-siau!